360.
Passa un minut d'un quart de deu del matí. Estan escoltant la tertúlia del Gai del Monestir, com sempre dimecres dedicada a la política amb els diferents representants de les formacions amb representació al ple municipal. Saludem tot seguit a la Susana Pellicer, que ve per PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Sergio Blázquez per Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sorients.
A la Mireia Ingla per Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Bon dia.
El Ramon Gutiérrez per Iniciativa per Catalunya Verds.
Bon dia a tothom.
I a la Sandra Tirado pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Molt
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Durant aquesta setmana ja saben que se celebra la, que cada setmana la festa de tardor, una festa que enguany traborda el tema de l'habitatge a la ciutat, i nosaltres durant les tertúlies d'aquesta setmana també estem fent aquests debats, aquestes tertúlies també per extreure'n aquests temes que segurament interessen. Mirin, estem en plena època de la política informacional. És allò que ens expliquen que els governs segurament a través de xarxes socials es tornen molt més propers als ciutadans, i per tant la interacció d'aquestes xarxes inclús supera moltes vegades el que fèiem els mitjans de comunicació. I aleshores ens passa sobretot amb temes d'aquest tipus, que a través de les xarxes molts ciutadans també diuen la seva i sostenen moltes opinions. Precisament amb el tema de l'habitatge, aquesta setmana també coneixien una notícia que de ben segur els nostres oients n'estaran al corrent, sobre el tema d'aquesta família, per exemple, coneixem aquesta setmana, que s'havia hagut d'acollir a una ajuda dels serveis socials per poder fer front a un desnonament de casa seva. En aquest cas era una parella que vivia de lloguer. Habitatge és el tema central. Jo voldria conèixer les opinions dels diferents partits. Comencem per PDeCAT Demòcrates. Susana Pellicer.
Sí. Bé, doncs, quan el tema de l'habitatge, quan estàs a govern, doncs ja has de demostrar més que en paraules en cosa que fas. No crec que el tema d'habitatge és un tema important a Sant Cugat, un tema de preocupació no d'ara, sinó els últims 30 anys, i per tant el que hem de fer són mides per pal·liar aquest problema. Nosaltres vull recordar que tenim el parc d'habitatge protegit més gran de Catalunya. Ara Sabadell està a punt d'agafar-se, però el tenim. El gir que ha fet Promus amb el temps de venda a lloguer, i una mida per pal·liar els problemes d'habitatge seria fer noves promocions, no? Aquí un mes entreguem les de gent gran, al gener fem el sorteig per 50 habitatges més de Bielsa a la part nord de la ciutat, i per tant una manera seria aquesta. Una manera seria esperem aprovar per ple aquest canvi, no? d'aconseguir el 30% de la vivenda protegida de casos nous. I en el tema de desnonaments, dic que també des de serveis socials s'estan treballant el tema dels desnonaments, que això no és una cosa nova a Sant Cugat. L'any passat també vam tenir poquets. Un és un drama, per tant és un problema que és important, aquí i a tot arreu, I per tant el que estem fent és prendre mesures en la taula d'urgències, amb la mesa d'urgències, incrementant els pisos, i segurament hi haurà una proposta que avui de l'alcaldessa d'ampliar aquesta taula d'habitatge amb més persones. Per tant, crec que el que s'ha de fer és prendre mides, i és el que estem intentant fer durant tots aquests anys, i últimament amb més insistència.
Com bé ha dit, avui es reuneix l'alcaldessa Carmela Fortuny amb el sindicat de llogaters. No sé si ben bé arran una mica dels dos últims casos que s'han focalitzat darrerament. Sap una mica quina és la intenció de l'equip de govern amb aquesta reunió, què intentaran extreure'n?
Aquesta reunió fa temps que estava pactada, però bé, suposo que l'alcaldessa els hi farà un oferiment, i els hi volia fer abans de participar més activament en les polítiques d'habitatge de la ciutat. Això ho ha de dir ella, el que els hi dirà, i per tant no ho sé.
És el torn de Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. En primer lugar, hay varios temas, ¿no? Hablando específicamente de servicios sociales, que es una desgracia lo que le pasa a muchas familias. Hablo desde la oposición. Desde la oposición nos encontramos, no con que sea un área opaca, que en realidad no la es, sino donde nos cuesta mucho llegar por la ley de protección de datos. Por lo tanto, muchas veces yo creo que por la propia casuística de casos graves, etcétera, donde hay muchas veces menores, etcétera, y los datos personales se tienen que respetar, a la oposición a veces nos cuesta llegar, pero en ese sentido intentamos solidarizarnos con el equipo de gobierno y eso sí, decirle que haga las cosas bien. A lo que quería ir realmente es que lo que yo creo que ha sido un fracaso absoluto, y así lo dijimos en la rueda de prensa, y se lo digo desde el absoluto aprecio de la señora personal, por lo menos que tenga fe ella, Pellicer, es la política de vivienda en este mandato, que creemos que ha sido un fracaso rotundo. Lo que no puedes anunciar es en un programa que vas a hacer cientos y cientos de viviendas o miles de viviendas y al final eso queda nada. Y es un poco como los entrenadores de fútbol, pueden ser unos magníficos entrenadores, pero si los resultados no acompañan, pues al final tienes que tomar decisiones. Y para mí ya no es creíble el PDCAT, y no lo es creíble ahora ni lo es creíble para los presupuestos del año que viene. Por ejemplo, en el pleno se habló de una... de esto que hablábamos del 30%, es una posibilidad que en principio estaría articulada por lo que se llama tanteo retracto, y se puso una cifra sobre la mesa que es 1,8 millones. Bueno, al final yo creo que están un poco puestos al azar, creo que los presupuestos no salían adelante, de hecho tengo aquí a Esquerra y la CUP que dijeron que, bueno, que la política de vivienda tenía que ser prioritaria y que si no había un cambio radical ellos no darían su voto favorable o ni tan siquiera la abstención. Y nosotros pensamos que esta partida tiene que aumentarse de forma considerable. Y hemos también planteado recortes, es decir, ¿por qué vamos a hacer un proyecto de biblioteca central? Lo he repetido mil veces, de 9 millones de euros cuando en la ciudad hay otras prioridades. ¿No es verdad? ¿No es verdad que cueste 9 millones de euros?
Es igual, porque encara que li expliqui...
Ah, és igual, bueno,
no és el meu torn, ja li explico.
Luego tendrá derecho a la réplica. Por lo tanto, la prioridad y el auténtico drama, el principal drama en este mandato en la ciudad, ha sido que la ciudad cada vez es más inaccesible para los jóvenes, cada vez es más elitista, exportamos a población, exportamos a jóvenes, y a esto no se ha puesto remedio. Estamos hoy peor que en 2015. Y este es el de los fracasos, creo yo, de este mandato que tiene el PDeCAT. Este, el de la vivienda, es el principal.
Salto ara d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla.
Bé, jo crec que no sorprendrà massa els posicionaments que farem avui, perquè n'hem parlat molt d'habitatge. De fet, anava dient, hem parlat massa. Potser ens hagués agradat més fer que no parlar-ne, però és veritat que n'hem parlat molt i n'hauríem de continuar parlant, no? Perquè en el ple hi parlem, perquè els diferents grups, i com a mínim segur que el nostre també ha portat iniciatives en aquest sentit, des d'un punt de vista, des d'un altre, perquè això té una vessant molt transversal i per tant es pot afrontar de diferents punts de vista, per la vessant més de caràcter social i per la vessant més de caràcter urbanístic, que diguéssim que serien les dues maneres amb què s'ha d'afrontar el tema de l'habitatge en una ciutat, en una societat, no? Que és la part de fer una ciutat des del punt de vista urbanístic que faciliti unes coses o no unes altres, i estem convençuts que el model urbanístic de Sant Cugat ens ha dut on som ara, sense cap mena de dubte, les coses no són per l'atzar, i després des del punt de vista social, per tal de poder compensar doncs aquest model de ciutat, i un problema que també s'ha de reconèixer que no és un problema exclusiu de Sant Cugat, però certament quan és un problema transversal de societat, de país, de món, per entendre'ns, no? Que tot això ve del fet de que durant molt, 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 molts anys ningú va abordar l'habitatge com el que és un dret social i per tant un dret fonamental, sinó que era una fórmula expressament, sobretot a l'estat espanyol, no? D'especular i per tant de guanyar diners fàcils, i si ens ho parem a pensar jo fredament, s'estava especulant amb un dret fonamental, i això no passa amb cap altra cosa, potser serà d'una manera, potser, no? Que no sigui tan evident, segurament deu passar, però d'una forma tan evident, tan permissiva, tan avalada, no? Des de tot el punt de vista, des del punt de vista legals, fent lleis que facilitin tot això, no? Amb aquesta impunitat que han fet grans empreses amb grans diners amb l'especulació, ens ha dut on érem, i això s'havia de contrarrestar en polítiques socials molt valentes i en polítiques socials on hi hagués recursos econòmics, perquè al final aquesta és la mare dels ous. Tot això, en una ciutat com Sant Cugat, diguéssim que aquesta capacitat econòmica la teníem d'una manera suficient com per poder començar a evitar en el seu moment aquest procés d'expulsió de la ciutat. Clar, ens trobem que a base d'acumular aquest model urbanístic, aquesta falta de recursos i aquesta inacció per part del govern, en aquest cas del PDeCAT, d'aquest mandat, però de tots els anys que hi porta, ens ha dut que ara som en una situació realment complicada. No tenim sòl públic, hem de fer una modificació del planejament, que és aquesta darrera proposta del govern, que va ser una proposta arran de la moció que va presentar Esquerra en el passat ple, no en el passat, sinó en l'anterior, que és una manera també d'implicar el que és la promoció privada, perquè això estem parlant d'un problema, si és un problema de societat i és un problema de país, doncs aquí s'hi ha d'implicar tothom i per tant també la iniciativa privada, doncs aquesta proposta anem tard i malament. I després si tinc l'oportunitat ja hi tornaré a insistir, però hi ha una cosa molt elemental que hem demanat moltíssimes vegades, que era dades i que era la possibilitat de tenir damunt la taula per veure què ens pot passar encara a Sant Cugat, a quantes famílies més, no només a joves, com deia el Sergio que també, però a quantes famílies més afectarà aquesta inacció durant de tant temps i aquesta situació tan bèstia que tenim en aquesta ciutat respecte a l'habitatge.
S'incorpora de seguida la Núria Gibert de la CUP. Ara és el torn del Ramon Gutiérrez per Iniciativa.
Sí, gràcies. Bé, bon dia. Jo, el ple passat vaig dir, no? Tenim una situació que a nivell legal és adversa. És cert que a nivell doncs, de competències municipals són limitades. L'actual marc normatiu i, per tant, l'actual llei, tant les lleis d'arrendaments com la llei d'urbanisme, la llei del sòl, doncs no ens faciliten que es puguin fer polítiques per confrontar això, però el problema és que les voluntats també han sigut adverses, almenys en aquest període, no, almenys no, durant el període que Convergència ha governat a la nostra ciutat. Fa molts anys, fa molt de temps, que salten totes les alarmes. Jo recordo la campanya municipal de fa 3 anys i mig, ja parlàvem d'aquest problema, no? Ja dèiem que era un problema, com deia el Sergio, de la gent jove, de que expulsàvem la gent jove i tal. Jo crec que ara ja no expulsem només la gent jove, és que aquest és el problema. És que ara mateix és una situació tan dramàtica que expulsem gent de tots els perfils i gent de, bueno, bàsicament de famílies de tots els perfils, no? I què ha passat? Doncs que en aquest mandat no hi ha hagut, o sigui, ens trobem un canvi ara, a la recta final, i en canvi durant tot el que portàvem de mandat, des de que estàvem alertant això, des de que estaven saltant totes les alarmes, ens hem trobat que per la vessant d'urbanisme, no? Com deia la Mireia, aquestes dos vessants, per la vessant d'urbanisme ens hem trobat més totxos, hem trobat un tinent d'alcalde que bàsicament promocionava el totxo i promocionava la forma doncs, de creixement de la ciutat per ser, i des dels serveis socials ens hem trobat zero sensibilitat. És a dir, des de la vessant social en la qüestió de l'habitatge ens hem trobat zero sensibilitat. Deia la tinent d'alcalde que tenim el parc d'habitatges més gran de Catalunya. Clar, jo crec que això, les dades, depèn de com les miris, són una mica perverses. És veritat que possiblement tenim el parc d'habitatge més gran, però clar, aquí comptem els gairebé 1.300 pisos de venda que ja no són de l'Ajuntament i que amb el que realment... Sí, però realment no estem podent fer... Sí, però no estem podent fer ara mateix polítiques d'habitatge amb aquests pisos. No ens estan ajudant a... No ens estan permetent fer polítiques d'habitatge ara mateix. És a dir, són pisos que, a més, la pròpia gerent de Promús... No, gerent no és, com és? La consellera delegada de Promús ens ha reconegut que no es poden recomprar. És a dir, que quan es venen aquests pisos, perquè n'hi ha alguns que hi ha que surten a la venda, Promús no té finançament suficient com per comprar aquests pisos i tornar-los a fer servir com a...
Està fora del mercat, ja no pots comptar amb ells.
Exacte. Llavors, ara, no? Ara, a la recta final, diem, no, estem apostant. Totes les promocions seran de lloguer. Molt bé. Ja fa molt de temps que molts partits estan dient que això hauria d'haver sigut així. Ara es reuneix amb el sindicat de llogaters. Ja portem... La nova alcaldessa porta el càrrec quants ja? 6 mesos? 5? Des del primer moment, tenint en compte l'emergència que tenim en la nostra ciutat, hauria d'haver-se desenvolupat aquesta reunió. I ens diu també, no, és que L'any passat vam tenir pocs desnonaments, ara n'hem tingut un. No n'hem tingut un, n'hem tingut molts. En els últims dos mesos n'hi ha hagut com a mínim tres o quatre. El problema és que no tots han sortit a la palestra, no tots han sigut públics. El sindicat de llogaters ha pogut mobilitzar-se amb un, però això no vol dir que siguin tots els desnonaments que hi ha hagut. De fet, n'hi ha hagut més. I és preocupant perquè, bueno, clar, les situacions de gent que marxa de la nostra ciutat, la majoria, són molt invisibles. Quan una persona no pot pagar el lloguer perquè li pugen, perquè no sé què i tal, moltes vegades allò que et fas, no, t'autoculpes, no, és veritat, és que no guanyo prou, me n'he d'anar a una altra ciutat, me'n vaig i punt, i ho fas amb silenci i no passa res. Però la majoria, i al cap d'uns mesos penses, no, ostres, és que me'n vaig haver d'anar de la meva ciutat. És que no vaig poder solucionar-ho d'una altra manera, i això és molt greu. Els casos que s'han visibilitzat són casos d'extrema gravetat i que, per tant, superen tots aquests estàndards. Però és que la majoria de casos, els que es donen a la nostra ciutat, és de gent que no pot continuar el seu projecte de vida aquí.
Salto ara del Partit Socialista, Sandra Tirado.
Yéndonos un poco con el hilo de Ramón, es cierto que realmente los servicios sociales hacen una gran labor, en este caso con estos desahucios. Mireia dice que San Cugat se habla mucho de vivienda, y realmente yo creo que se habla bastante poco, porque como en principio nos hemos creado un imaginario mental de que San Cugat es una ciudad muy abierta y con mucho dinero y construcción y demás, pero nos olvidamos realmente de la problemática que hay a nivel social y nivel de personas.
Santa, perdona,
que...
Santa, perdona, em referia de grups, em referia sí. A els que parlem de política, sí, però, no a la societat en general.
No, a eso también me refiero. No creo que se hable demasiado también de vivienda. Pienso que es un tema que está realmente de lado. Se mira como un prospecto muy 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 allá, muy ya lo hablaremos, y una cosa más nacional, más de Estado, pero realmente no sé si vosotros sabéis que hay más de 472 personas que están en la lista de esperando realmente una vivienda de alquiler, y no hay solución, y estas inscripciones están hechas hace dos años. Entonces, por lo tanto, algo falla, algo tendremos que hacer, ¿no? Con lo que dice Ramón también es cierto, la gente se va de San Cugat y se va en silencio.
Pero perdona, Sandra, y nos apuntan todos los que son, ¿eh? Hay gente que ya directamente coge y decide irse.
Mucha gente que se apunta ya tiene una vivienda, que dice que no le echan de ningún sitio también.
Evidentemente, bueno.
Cuidado también, con lo que dices, que después te lo cortan y... Y te montan un...
Hablamos de...
Tú lo sabes bien.
Te digo porque... Pues, perdón, ¿eh?
No pasa nada. Hablamos de las estadísticas, que tenemos poco acceso por la ley de protección de datos, es cierto, pero yo en abril nosotros hicimos un estudio de cuál era el alquiler más barato, y hablando de alquiler, no de acceso a compra, que esto ya es otro tema muy complejo, y era de 890 euros. ¿Cuánto hay que destinar una familia para pagar 890 euros? En el 2007 hablábamos del 28,4% del esfuerzo de un ingreso a la familia. Yo creo que estamos en los mismos parámetros. No sé cuánto ha cambiado. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por focalizar mucho el tema de la vivienda, y realmente es verdad que en la ciudad se invierte, por ejemplo, en lo de la biblioteca. No sé hasta qué punto este dinero sea realmente indispensable para el desarrollo de la ciudad. Yo creo que se debería ahondar más en el tema de vivienda y social.
Álvaro Benesan, del Partit Popular.
Bé, ja s'han dit moltes coses, amb algunes estic d'acord, amb altres no. Però amb un tema que s'ha comentat de les empreses... sobre si els operadors, no? Suposo de les del totxo,
de les constructores,
que han fet pisos, que, bueno, jo el que no voldria és que es criminalitzés les empreses per voler guanyar diners fent pisos. És a dir, és habitatge, evidentment, però una empresa, el seu objectiu és guanyar diners pels socis i pels empleats. Per tant, no sé, jo crec que és totalment lícit, i a més recomanable que hi hagi empreses en el sector de l'habitatge. Però el que s'ha criticat, i jo estic plenament d'acord, és amb la falta de previsió. O sigui, jo tot això ho resumiria amb la falta de previsió. el que no s'ha fet és preveure el volum de gent que, degut doncs, a la gent que ve a viure a Sant Cugat i a la crisi, en un moment donat, que és una qüestió no estacional sinó cíclica, doncs crea unes necessitats d'habitatge que no han estat o que no han pogut estar previstes, no? Bueno, és falta de previsió. Evidentment, si el govern al principi o abans de que vingués la crisi tingués en compte que durant la crisi hi hauria moltes persones que no podrien comprar pisos de protecció oficial perquè no tenien els diners, perquè no els donaven la hipoteca, etc., per totes aquestes raons, hauria pogut fer pisos de lloguer o hauria previst fer pisos de lloguer abans de que comencés la crisi o quan ja estigués a sobre, però és que no s'ha fet res. En el moment de la crisi la gent no comprava, però Mussa no tenia diners, els bancs no finançaven res, i llavors no s'ha fet res. I hem estat quasi bé 10 anys a zero o pràcticament zero. Això és falta de previsió. O sigui, les crisis passen i són cícliques. Podem preveure en economia, des dels governs, mecanismes perquè no passin o perquè si passen siguin minvar aquests efectes de la crisi, però passen. I llavors hem de preveure-ho. I per tant, hem de preveure mecanismes perquè aquesta gent que no pugui comprar en el seu moment pugui accedir a una vivenda de lloguer. I això no s'ha fet. Es deia que Sant Cugat expulsa. Sí, Sant Cugat expulsa, però també atrau molta gent, no? I suposo que en el saldo de gent que s'expulsa...
Per primer cop en molts anys és negatiu el saldo.
Sí, però vull dir...
Expulsa més gent del que atrau.
Sí, però ja no em refereixo a això, sinó que em refereixo a la gent que atrau. És possible, o molt possible, que la gent que trau sigui o tingui un poder adquisitiu superior a la gent que marxa, no? O sigui, jo crec que així, amb això tothom...
I aquí tenim un problema.
Aquí és la clau.
Sí, segurament dades reals no en tenim, d'això, però ho podem suposar, no?
Sí,
sí, però dades reals no tenim. És a dir, tothom que ve té un poder adquisitiu millor que la gent que marxa, doncs, suposo que en general sí, no en tots els casos, evidentment. I no en tots els casos, la gent que demana habitatge de protecció oficial, sigui de compra o de lloguer, que s'apunta a les llistes, és que ho necessita perquè no té un altre habitatge. No, hi ha gent que té un altre habitatge, però reuneix les condicions per poder optar a un habitatge de protecció oficial i ho demana. Perquè segurament li sortirà més econòmic, no? I ja està, és així. Per tant, amb totes aquestes dades, tindríem de poder saber quines són, o sigui, aquest saldo negatiu que dius que tenim, si és comparable als saldos d'altres municipis. És a dir, com estem comparats amb altres municipis? També marxa gent a Barcelona o a Cerdanyola o a Rubí? També entra gent a Barcelona? Vull dir, això ho hauríem de saber. I no ho sabem. No tenim...
Sí, però, sí que es pot saber.
Claro, es pot saber, però
sí,
no ho sabem.
Sí, això és una de les
públiques de l'ESC.
Sí, sabem que qui expulsa més gent és Barcelona, ja ho sabem, això.
Sí, vale,
la ciutat
però,
de Barcelona.
En quina mesura? O sigui, nosaltres estem en la mateixa mesura o... O sigui, dades comparatives és el que volem. Sí que podem trobar les dades de Barcelona, que
més de Barcelona i Santa Coloma, que té un saldo.
Però és que és un poco de lògica, vale. També.
Jo les dades no les tinc, però...
Barcelona, Santa Coloma i nosaltres.
Estem més a prop de Barcelona.
De totes maneres, amb això, jo estic d'acord que és falta de previsió. Jo crec que ja s'ha dit, però no només, o sigui, no criminalitzar les empreses, perquè les empreses fan la seva funció.
I les polítiques del PP també.
Jo crec que ningú les ha criminalitzat,
les empreses. Però sí que s'ha comentat que les empreses privades, doncs, bueno, amb una connotació negativa...
He demanat responsabilitat, jo almenys, he demanat responsabilitat, però això no és criminalitzar.
Acabo amb això.
Sí, perquè encara ens falta sentir la Núria Gibert.
Parece que lo vives com un fenomen natural donde no hay nada que hacer. Y la política tiene que...
Perdona, que te
diga. Y la política del PP. La liberación
si
del suelo.
Si me permitís.
De vender peras.
Qui va reformar la lau va ser el PP. Qui va reformar la lau va ser el PP.
Sí, también la comida que comes cada día es un derecho tenerla, a lo mejor.
Sí. Y por eso está regulada.
Sí, pero las de comprar. Pero también las de comprar. Y también hay empresas privadas que la venden.
Pero por eso está regulado. No puedes vender peras a 1 millón de euros.
Álvaro, finalitza.
Yo acabo. ¿Yo he dicho en algún momento que no se pueda regular el mercado de la vivienda? Pregunto, ¿eh? Bueno, lo he dicho en algún momento.
No sé, però com que només parles de les empreses privades...
No, és que vosaltres enteneu una altra cosa del que jo dic.
Bueno, potser ets tu que has entès el que hem dit diferent.
Jo no només parlo de les empreses privades, he parlat de moltes coses. Però he fet el comentari també de les empreses privades.
Sí, però has començat a dir, no? Criminalitzem.
Vale, no? Caray, es que claro. Y a més, es que ¿qué comentario me decías, Sergio? Que,
no, que parece que lo vivas como un fenómeno natural.
Exacto, no lo vivo como un fenómeno
natural.
Y no hay
nada que hacer desde
precisamente la idea que yo quería transmitir en último lugar es que creo que el mercado se ha de regular, porque si no, pues es salvaje, como cualquier mercado. Y si se ha de regular, pues se ha de regular teniendo en cuenta que las reglas han de poder ser previstas por las empresas también, para que las propias empresas
no se regulen.
No, me estoy hablando a nivel municipal, no vayamos a nivel estatal o
bueno,
nivel,
pero es que
si
bien,
nos metemos en otros niveles ya.
Es que dependen del Estado.
Sí, bueno,
muy bien, los presupuestos.
Pues también, pues también.
Sí. Home, a mi m'agrada sentir un representant del PP que diu que el mercat s'ha de regular. Senyal que és tan salvatge la situació en la que estem, doncs que ja no queda una altra. Les circumstàncies de les que venim en qüestió d'habitatge, des de la nostra perspectiva, és perquè l'habitatge precisament no pot complir les seves característiques de dret perquè està al mercat. I quan està al mercat i obeeix doncs, a generar dividends o obeeix a generar beneficis, no pot obeir a ser garantit per tothom en les mateixes condicions. Això és l'ABC, és a dir, o una cosa o una altra. Primarà sempre una cosa per davant de l'altra. Si tu ho deixes en mans, evidentment falta previsió, evidentment falta regulació. Han faltat lleis a nivell estatal i ha faltat que els municipis se'ls deixés una mica més de marge de maniobra per establir quines eren les circumstàncies que havien de tenir de creixement.
Permís de previsió, el que falta.
Sí. Bueno, de previsió i la crisi del totxo, que segurament no ens dona temps de parlar-ne, i la renda solta que se li ha donat, que ha donat pas a la crisi, entre altres coses, també la financera, però sobretot també l'especulativa, ha deixat a milers i milers de persones a la intempèrie sense habitatge i amb deutes de per vida. Per tant, parlar d'això com només una falta de previsió, no, hi havia una previsió que estava regulada pel mercat. Hi havia gent que estava generant molts diners i com que hi havia una altra gent que no volia regular, hi havia una tercera gent que ho pagava i aquesta gent doncs, segurament no t'ho diran.
No.
I no estem parlant de centenars,
jo,
estem
jo
parlant...
Jo no estic d'acord,
amb
l'origen de la crisi.
Evidentment que no estàs d'acord. I això ha generat milers i milers i milers de persones amb deutes de per vida i d'una forma molt difícil tornar a començar. M'agrada també que diguis que les crisis són cícliques, no que no són fenòmens temporals, és evident. El capitalisme necessita les crisis per refundar-se i qui les paga sempre són els mateixos. Això els economistes també ho saben, malgrat d'alguna manera doncs, s'ha...
Sí, no, és molt millor comunisme, s'ha demostrat un model d'èxit.
Tu que ets un home tan d'ordre, tan constitucional, no em tallis el teu estil, vale. No t'he dit res, no tan d'ordre i tan constitucional.
Quan em tocava a mi ho parla tots.
Ho he fet tots.
Fem
tertúlia.
Jo crec que amb la qüestió de l'habitatge hi ha dues qüestions, no?, que apuntava. Hi ha el mercat, on es pot fer demagogia, no es pot dir tota la responsabilitat des de l'Ajuntament, perquè és evident que a nivell municipal no es pot assumir tota la responsabilitat. Per tant, hi ha una lògica d'haver deixat un dret bàsic per la subsistència al mercat, i l'altra és l'actitud amb la que tu afrontes aquesta problemàtica amb les competències que tu tens. És a dir, si tu no entens com una inversió comunitària, si només ho entens com una política de pedaç, d'assistencialista, de que mira que fa els pobres joves no es poden quedar, que mira que ara no sé què, no sé quantos, no li poses, diguéssim, el focus, fas una política assistencial i a més no vols resoldre el problema, no el vols afrontar i a sobre no vols que sigui dit, és molt difícil tenir, commensurar les dimensions d'aquest problema. Per tant, entendre que la inversió comunitària fa la comunitat la fa cohesionada, la fa rica i la fa plena. Si nosaltres deixem no només que els joves marxin, sinó tota una generació de 35 anys en avall que marxi. Si deixem que les famílies monoparentals, en la mesura en la que es divorcien o que trenquen, un ha de marxar. Bé, això ho diu el baròmetre inclusiu. El vam presentar l'altre dia i diu, no hi ha dades. En comencem a tenir de dades. En comencem a tenir. Són dades bastant interessants. Si tu deixes que totes les teves xarxes socials estiguin trencades i, per tant, les teves xarxes de primera ajuda estiguin trencades i tu vius en una població del costat i resulta que tens una malaltia o t'has trencat un peu, totes aquestes coses trenquen la comunitat. Són vincles que tu els necessites. I si no els pagues ara, els acabaràs pagant després amb serveis socials per una altra banda. Per tant, és una inversió de ciutat i de tenir clar que si tu vols que una ciutat no hi visqui només gent d'una classe social, necessites primer commensurar el problema. I aquí vaig. Per què l'Observatori de l'Habitatge no té dades, si fa un any que es va presentar? Per què l'Observatori de l'Habitatge no ha treballat amb això, si no fa 10 anys que s'està parlant del problema de l'habitatge a Sant Cugat? O sigui, potser... No sé, jo, perdoneu, però jo tinc us de raó, parlem de l'habitatge a Sant Cugat, parlem de l'habitatge, de la necessitat que tenim la gent jove, la gent precària, la gent gran, la gent pensionista, els migrants, les famílies monoparentals, el problema és que tenim de sostenir la vida a Sant Cugat, la doble exclusió que significa viure a Sant Cugat. I això, diu, vigila que et gravaran, depèn de què diguis. No, perdoni, jo sentia el senyor Benejam i era com si sentís la Conesa. La Conesa ho deia un ple rere un ple. Sant Cugat expulsa com expulsa tothom, i ens deien això. I Barcelona expulsa. No, tu has dit, hi ha ciutats expulsa, no sé què, no sé quant.
Les dades.
Això,
mira, si n'hi ha que expulsar
la relativització
més.
Del problema, no?
Clar.
No,
clar.
Jo no relativitzo res.
La relativització del problema que feia la senyora Conesa. Jo el senyor Eloi Rovira també li he sentit dir. La senyora Pallissa també.
Clar,
és bueno,
és que
s'expulsa. Bueno, és que aquí s'expulsa tot arreu. Escolti, vostè té una responsabilitat en aquesta ciutat. Per tant, si aquí s'expulsa i li estan dient, i hi ha diversos col·lectius, aquí hi ha hagut l'Assemblea Popular per l'Habitatge, hi ha hagut la PA, hi ha hagut el Sindicat de Llogaters, tenim un moviment que ocupa vivendes i immobles precisament per denunciar l'especulació.
O sigui,
la li estic parlant d'actors que denuncien aquesta qüestió. Llavors, si vostès tenen responsabilitats, una responsabilitat sostinguda en el temps de 32 anys, no només de la configuració de model, que té un paper actiu en l'exclusió i l'especulació que tenim, sinó que a més tanquen en banda i defensen el mercat, perquè el senyor Eloi Rovira l'he sentit aquí en tertúlia dir, bueno, és que el que no farem serà incidir en el mercat. Home, doncs miri, sí, sí que farem això, sí que s'haurà de regular. Sí, bueno, hi ha moltes...
Ja sé que... Espanyola, no? De fet...
Com a tot arreu, Susana, com a tot arreu, estem parlant de Sant Cugat. Si cada vegada que es demanen responsabilitats es miren a una altra ciutat, anem molt malament.
Nosaltres sí que som conscients del problema
que hi ha. Per mi, per això dic que és una qüestió d'actitud, perquè es pot agafar el problema d'una forma honesta i es pot dir, sí, sí, tenim una problemàtica molt seriosa d'habitatge, anem a posar en marxa l'Observatori Social de l'Habitatge, anem a mirar quines propostes podem fer, anem a parlar de com reduir costos a Promusa, de forma estructural, anem a mirar com construir més barat, anem a mirar com estem programant la ciutat perquè no sigui completament horitzontal i el poc sol que tenim el puguem aprofitar, però no, es diu no, és que vostès exageren, vostès fan demagogia, no vostès fan populisme. No, bueno, jo ho he sentit moltes vegades, parlant d'habitatge moltíssimes vegades, és a dir, oh, és que vostès voldrien que el drama habitacional fos grandiós. Bueno, mini, sí, és que el vivim, o sigui, jo, perdoni, però jo el visc en primera persona, el viuen els meus amics, el viu la meva família, per tant, per mi sí que és un drama
habitacional. I el viuran els nostres fills, que no es podran. No,
bueno, i l'última cosa, i ja acabo, perquè en la presentació del baròmetre inclusiu de l'altre dia, és molt interessant un element que té molt a veure amb el tema de la crisi habitacional, que és la qüestió dels treballadors pobres, no? La gent que treballa, que té una feina, que malgrat això no compleix, diguéssim, els requisits per no estar, diguéssim, en risc d'exclusió social, per tant, és una bossa molt important. Aquí a Sant Cugat hi ha una bossa molt important, com a tot arreu, segurament, després de la crisi, sí, hi ha una bossa molt important de persones que, malgrat treballen, moltes de les qüestions bàsiques no les poden subsanar, ho diu aquest informe encarregat per l'Ajuntament, i aquesta gent no acudeixen als serveis socials. Per tant, no podem tenir polítiques només assistencials. Hem de tenir polítiques proactives. Si tenim un conflicte que és invisible de per si, que ens ha dit, és com les hipoteques, fins que no es va socialitzar, fins que no es va empoderar, semblava que el que havia perdut, el que havia fracassat, era individual, era la persona. Estem parlant de que tenim un dret que està completament desregulat i assalvatjat i que aquesta gent no fan ús, fins i tot no els podem ni comptar perquè no s'adrecen a la nostra cartera de serveis que tenim com a administració. Per tant, ostres, no tenim un problema petit, tenim un problema molt més gran del que ens pensem.
Susana Pallissé.
No, només, bueno, clar, quan ataquen des d'arreu, jo no, l'únic que vull dir és que jo crec que mai aquest govern ha invisibilitzat aquest problema i hem dedicat recursos, hem dit que era important. La nostra nova alcaldessa, el primer que va fer la primera reunió va proposar un pacte de l'habitatge perquè a més no fos un tema de discussió electoral, i aquí no va contestar, tothom va contestar que no, i per tant no diguin que no
i també ens ha dit que bueno, això no és veritat,
que sí.
No
vam contestar, va contestar que no. Sí, vale, doncs el farem, no sé, jo vaig entendre que no, és igual.
I també ens ha dit a les persones a que se vayan de Sant Cugat si no tienen los suficientes recursos. Esto no puede ser, está muy mal entendido, habría que mirar qué es lo que estamos transmitiendo a los vecinos, ¿no?
Bueno, jo el que dic és que aquest, diverses coses han dit, no? La falta de previsió durant aquests anys, jo crec que falta de previsió, no? Hi ha un moment determinat en què, igual que a les persones no se'ls dona crèdit, a les empreses dels ajuntaments tampoc, i per tant no es va poder construir durant un temps, més enllà que tu volguessis o no, perquè no hi havia crèdit hipotecari, ni a les persones ni a les empreses. Moltes van haver de tancar i Promusa va poder subsistir i ha pogut continuar. Per tant, jo crec que es va fer una bona gestió. En quant a destinar els 9 milions a la biblioteca, mirem, vostès porten dies enviant una persona al ple que sempre pregunta per això, li hem explicat 20 vegades. Aquesta biblioteca es farà per fases, no val 9 milions, no és una prioritat
no
en aquest moment.
No val 9 milions?
No, val 9
milions. Val 9 milions. Val 9 milions.
Vale, doncs val 10, sí, anava a dir, val 10. Doncs val 10.
Pitjor.
Doncs,
si fossin a vivenda, magnífic, no? Estem d'acord? En fase, si anessin a vivenda aquests 10 milions, podria ser una solució, una part de la solució. És possible?
Sí, tampoc no seria una solució immediata,
ah, no.
Eh?
No, però per fases.
Bueno, no? Sí, però dir destinem aquests diners per no destinar uns altres, bueno, està bé i són prioritaris, però vostès sempre posen aquest exemple com si no s'hagués fet realitat.
Si vostè posa una balança, la biblioteca i la vivenda, jo escollo la vivenda.
Vale, doncs jo a lo millor també.
Vostè no.
Podries pot fer les dues coses ben fetes, tampoc no sé si una cosa va per l'altra d'aquesta forma tan demagògica. Bueno, tenim bastants de recursos.
Finalment,
no,
finalment el que volia dir era que quan la CUP ens diu que ens mirem al voltant i que a tot arreu, o sigui que nosaltres sempre diem que a tot arreu passa, és que realment nosaltres som responsables de Sant Cugat i assumim aquesta responsabilitat. Però és que no hem d'oblidar que estem a l'àrea metropolitana i és veritat que, ostres, costa molt. Quan va començar la llei, que de final es va parar tot i tal, de regulació dels lloguers a Sant Cugat, nosaltres vam ser els primers a apuntar-nos. Aquesta llei no es va poder tirar endavant, no. Bueno, són coses que sí que s'han intentat, però no és fàcil de regular, jo crec, eh? Segurament m'he equivocat i això, no? Però aquesta falta de projecte jo crec que no existeix. Quan ho veus des de fora està molt d'allò, ho veus d'una manera, i quan ho veus de dintre ho veus d'una altra. La falta d'acció jo crec que no ha existit en cap moment.
Jo crec que si tothom l'acusa de matar...
Sembla una cosa, la Mireia Ingla de marxar, és que, sí. Li dono un minut
i
saltem
al Sergi. No, ja està. Vull dir que només dic que... També és veritat que si totes les forces polítiques coincideixen a dir que hi ha un govern que no ha tingut prou sensibilitat, el govern s'ho ha de fer mirar, perquè, és a dir, ho hem reconegut, també sempre ho diem, ara la Núria també ho ha dit, jo en la meva intervenció no recordo si ho he dit, però ho he dit moltes vegades. És veritat que és complicat, és complex, en tema de competència. Tenim una llei d'arrendaments urbans que depèn de l'estat espanyol, que el govern del PP va fer el que va fer, que en aquest estat s'ha prioritzat sempre el benefici dels bancs en lloc de les persones, i si no, a les proves me remito que tenim un Tribunal Suprem a punt de fer, no, de posar el fre de mà, precisament per una cosa que no és un escàndol, no, és lo següent, que ja ni ho parlem perquè és per llogar-hi cadires, i això ho està fent l'estat espanyol, i per tant, diguéssim que és un tema molt general, de l'àrea metropolitana, és veritat, tot això, intentem també posar les coses damunt la taula, el que passa que hem arribat a una situació tan dramàtica que estem parlant en aquests moments d'aquest pla de promoció al 2030 que potser arribaria al 5%. Al 5% i ho estem venent com la gran cosa, no dic que ho estigui venent el govern en el sentit d'estar venent, però vull dir, com a ciutat, aquesta és la nostra aspiració. Ostres, doncs si aquesta és la nostra aspiració a la ciutat amb el lloguer més car del país, però molt més car que qualsevol altre municipi, ostres, si aquest és el nostre llindar, el 5%, crec que estem lluny del que hauríem d'aspirar, i que li estem donant un missatge als nostres fills i a les nostres filles de dir, ei, oblideu-vos a quedar-vos a viure a la vostra ciutat. Vaja, és que està claríssim, perquè amb els salaris que guanyareu, amb els, no, amb això que deia la Núria, tot plegat, és impossible que us hi quedeu.
Núria Gibert.
No, jo simplement dic que... o sigui, entre admetre que és una problemàtica difícil i que té diferents fonaments i dir que es podien fer més coses, crec que hi ha bastant de marge. I nosaltres simplement el que diem és es podien fer més coses. I llavors està molt bé que la Carmela tingui aquesta sensibilitat i ho vulgui fer 8 mesos, però també s'ha d'entendre que quan un govern, un partit del mateix color governa durant 32 anys, el primer que ha de fer per afrontar-se a un problema d'aquesta magnitud és fer autocrítica. Perquè jo me recordo a la Mercè Conesa, que quan nosaltres vam dir aquí s'ha de fer una planificació que densifiqui els barris, va estar 4 plens dient-nos que nosaltres volíem fer Badia del Vallès.
I Bellvitge.
I Bellvitge. Cada intervenció ens deia, és que vostès volen fer Bellvitge, quan nosaltres li vam donar una solució a mig termini. És que també aquí s'ha fet molta demagogia, per una banda, però també per l'altra. Llavors, clar, la diferència és que nosaltres no tenim responsabilitat de govern i vostès sí, clar, per això... Per això passa, que llavors ens posem com ens posem, perquè és que nosaltres, per molt que ens queixem, no podem canviar les polítiques que es fan a Sant Cugat, no? I per tant, clar, sí, som beligerants en el to, però és que també penso que hem tingut molta paciència amb la desídia que hem hagut en aquesta àrea.
Sergio Blázquez.
Sí, yo creo que lo que... Es decir, yo quiero empatizar con aquella persona que nos está oyendo y que piensa que los políticos, en general, todos llevamos años hablando de la vivienda, bla, 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 y no se hace absolutamente nada, porque... Al 99% esa persona tiene razón. Para este gobierno, el del PDeCAT, la vivienda no ha sido prioritaria. Quería también apuntar, para mí la riqueza la crean los privados y luego las administraciones públicas son las que tienen que redistribuir, y al final lo que tienes que hablar es que la política de vivienda sea prioritaria, y para ello al final se puede hablar de muchísimas cosas, pero lo que va a misa son los presupuestos, y por lo tanto queremos que haya más dinero en el presupuesto de 2019 que vaya destinado a vivienda. Y para acabar, la política de IRPH, que era una forma, un intento de fórmula para frenar el precio del alquiler tal y cual, ya se le dijo al señor Calvet que sería un fracaso por lo que ellos habían propuesto. Y efectivamente así ha sido. No quiero robar más tiempo al resto.
Ramon Gutiérrez.
Bé, és que tinc, la veritat és que crec que el debat està bastant esgotat. Vull dir, no? Tenim posicions molt enfrontades i no trobo que serà molt difícil posar-nos d'acord avui. El que sí que m'agradaria és, primer, abans potser no s'ha entès, deixar clar que els serveis socials de l'Ajuntament són... O sigui, estan a l'alçada de les circumstàncies. El problema és la falta de recursos i la falta de directiu política en aquesta àrea, i que davant del conflicte, davant de l'emergència en la que ens trobem, la solució que ens està donant l'equip de govern ara mateix, no, és adaptar propostes que altres ajuntaments ja han tirat endavant, o ampliar taules d'habitatge, taules polítiques, com si s'haguessin reunit durant aquest mandat o haguessin sigut útils, no? Quan en realitat el que hauríem d'estar fent és equipant els equips que es dediquen a fer seguiment d'aquests casos, no? Jo simplement espero que avui la reunió que té l'alcaldessa amb el sindicat de llogaters doncs aporti més eines en aquest sentit. Crec que m'agradaria que l'actitud de l'equip de govern no fos de ara venen aquests a criticar la meva gestió, sinó la de ara venen aquests a col·laborar i a participar de la...
Mai,
de
no
la...
hem criticat mai el que hem fet, que sembla que ho diguis així.
No. Però, bueno, és una actitud habitual amb la majoria de moviments socials, de dir, no, es queixen molt i no fan res, o de buscar la manera de desactivar-ho. Jo espero que no sigui així, simplement.
Sandra Tirado.
Bueno, para terminar, es absurdo que el gobierno con su responsabilidad siga diciendo que hay un proyecto muy bien establecido para la vivienda cuando no es real. No es real, pues porque estamos debatiendo precisamente en esta mesa el que no hay soluciones para la habitacha, y no es real porque no solo lo dicen las estadísticas, no hace falta hacer grandes estudios, hace falta que vayas a internet y piques alquiler en San Cugat y sale el alquiler más económico, que lo he mirado hace unos 3 días, porque justo lo miró bastante, es de 1.100 euros. O sea, no puede ser, es imposible. Entonces, sí que insisto que se habla muy poco de vivienda en San Cugat, se habla muy poco, se habla de refilón, y de hecho cuando pasa algo como un desahucio y se tiene que poner en valor. Esta reunión de hoy no sé si estaba programada, esperemos que sí, que tenga éxito, y sobre todo dejar de seguir diciendo que depende solamente del gobierno, que sí, que evidentemente depende de las políticas centrales, de los presupuestos, pero es que aquí también tenemos unas partidas presupuestarias que se pueden administrar de otra manera, y se puede poner en valor una situación actual de crisis como el de la vivienda. Y luego...
Venga, Álvaro, que se nos acaba el tiempo. Álvaro.
Venga.
Venga, cojo el...
Vamos.
Yo el tema de hablar del gobierno, del Estado, es decir, vivimos todavía de aquellas subvenciones que el gobierno del Estado tenía que dar en su momento o daba en su momento a los ayuntamientos. Pero ¿por qué tenemos que depender de las subvenciones del Estado para esto? Pero si los dramas habitacionales son concretos en sitios concretos, porque hay municipios que lo sufren más que otros, pues tendrán que ser estos municipios los que aporten parte de su presupuesto para esto. Entonces, dicho esto, yo creo, evidentemente, que en un presupuesto de 135 millones o 120, como hemos tenido en otros momentos durante la crisis, porque no ha bajado de ahí, podemos tener un presupuesto mucho mayor, pero mucho mayor, para hacer viviendas de protección oficial, pero muchísimo mayor. Es decir, ¿el drama dónde está? ¿El drama dónde está? ¿En la gente que necesita una biblioteca y no la tiene, o en la gente que necesita una vivienda y no la tiene? No sé, eso a mí me parece de mucha lógica. Última pregunta, perdón, una cosa. ¿Què ha fet la gerència de Promusa durant tots aquests anys? Ja no parlo dels polítics, parlo de la gerència de Promusa, perquè no tenim res, no hi ha un examen del que ha fet com a propostes per solventar tot aquest problema, la gerència de
propietat. Doncs el tema d'habitatge també se'n parlarà a partir de les 8 a motiu d'aquesta festa de tardor, avui amb aquesta taula rodona, llogaters, immobiliàries i sector públic, que se'n parlarà, com sempre, aquesta tertúlia intentem confrontar idees. Aquesta setmana tocava el tema de l'habitatge. Agraeixo moltíssim l'assistència dels diferents representants polítics i, com sempre, esperem dimecres que ve. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies.